L'Usman Umar va arribar a les Canàries el 2005 amb pastera, després de 4 anys travessant desert i mar. D'allà va venir a Barcelona, on una família de Valldoreix, aquí a Sant Cugat, el va acollir. El 2012 va fundar l'ONG Nasco Feeding Minds. El 2019 va publicar el llibre Viatge al País dels Blancs, en què explica tot el que va haver de viure buscant una oportunitat a l'estat espanyol, i ara l'Usman ha publicat el seu segon llibre, Des del País dels Blancs, en què explica la seva vida aquí. Benvingut, Usman.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
En aquest segon llibre expliques la teva vida des de que vas arribar. Sents que aquest país dels blancs, com ho dius tu, és ja també el teu país?
Doncs bé, sí, cert, gràcies. I realment jo crec que el que he fet en aquest segon llibre, Des del País dels Blancs, és narrar el que realment significa ser negre, ser immigrant i sobreviure en un país tan diferent com la nostra, com el que jo estem acostumats, no?, en aquest sentit. És com treure un peix a l'aigua i deixar-lo viure en terra firme. Com sobreviu aquest peix en terra firme? Doncs el que explica aquest segon llibre, Des del País dels Blancs, és una cosa similar de com el peix que li hem tret al mar ha sobreviscut a terra firma.
Quines són les diferències més grans que tu trobes en el moment en què arribes aquí o quan ja han passat doncs, aquests anys? Què trobes a faltar del teu país d'origen o què és el que t'agrada d'aquí?
Bueno, sí que molt agraït, em sento català, em sento d'aquí a Vedreix, vull dir, i tinc molts amics i sento molt més que d'espai d'aquí a Catalunya que no passa a Àfrica, perquè quan torno a Àfrica sempre em costa molt més entendre amb els amics que tenia, doncs ara la forma de parlar, la forma d'entendre, la forma de raonar, doncs ha canviat molt i encara és molt més fàcil per mi ara entendre doncs, amb els amics que he fet aquí. Però jo crec que una de les diferències més importants és el fet de que, clar, d'alguna manera jo quan vaig arribar en els primers 2 mesos a la ciutat de Barcelona, per exemple, clar, recordo que ni al desert del Sàhara em vaig sentir tan sol com els meus primers 2 mesos a la ciutat de Barcelona. Ningú em mirava la cara. Jo era un invisible als ulls dels barcelonins, no? I aquesta distància, per mi, jo venia amb la idea de que, ostres, el país Europa és paraís, arribaré i m'abraçaré i m'agafaré amb els braços oberts. El que em vaig trobar és totalment al contrari. Totalment al carrer sense cap mena d'explicació, no? O fins i tot va ser la policia. Quan vaig baixar la batera, el primer que vaig trobar va ser amb la policia i no vaig tenir cap necessitat de cometre cap delicte. El fet d'estar viu i estar al lloc, en aquest cas a les Canàries, quan just arriba, doncs era raó suficient perquè em fiquessin a la presó. Jo vaig estar al celler durant 1 mes i mig sense cap explicació.
Quan vas arribar ara fa més de 15 anys, ara ho deies, vas dormir al carrer, vas passar gana, vas passar fred, imagino que també por, i també vas patir racisme. Encara t'has d'afrontar situacions racistes?
Sí, a veure, jo sincerament el concepte o la definició de racisme no ho comparteixo, perquè jo crec que el racisme com a tal no existeix. El racisme no és res més que por al desconegut, por al pobre, i una profunda ignorància de tots els nivells, no? I jo crec que el racisme no és res més que aquests 3 conceptes junts, no? Per tant, parlar de racisme o que he patit racisme, doncs jo sí, ho respecto, però jo no, personalment no ho comparteixo com a tal, no? Perquè, clar, fixa't que a Barça, per exemple, doncs hi ha un jugador que es diu Ousmane Dembélé. Aquest no és negre, igual que jo, potser jo soc més clar que ell. Però aquest tio surt al Camp Nou i li fan doncs, la ola, no? En canvi, jo, ningú em fa la ola, vull dir. I la manera de tractar l'Ousmane Dembélé i jo és molt diferent. Ansu Fati mateix, viu a Vedreix. Però, clar, Ansu Fati és negre. I recordo que quan va ser històricament el jugador més jove que hagi diputat a la que és la selecció espanyola i que hagi marcat un gol. I recordo doncs, alguns comentaris de partits d'afiliats com a gent de Vox o partits similars que, per una banda, criminalitzen totes neoimmigrants d'Espanya, especialment els immigrants negres, en canvi, quan marca el gol, el sufati, doncs tothom saltant i aplaudint, etcètera, etcètera, no? Aquí ve la contradicció de racisme, no? Jo crec que és qüestió de l'estatus social, que cadascú, que un es trobi.
Per tant, si per tu el racisme no és una paraula que es pugui utilitzar, per dir-ho així, què és el que passa perquè la gent tingui aquestes actituds amb gent doncs, com tu, negre, com l'Ousmane Dembélé, com l'Ansu Fati? Per què passa això?
Ignorància profunda. Jo recordo perfectament, fa 3-4 setmanes vaig anar al banc i, bueno, com que ja, bueno, òbviament, amb tot l'estòria de distància social, això, pues havia una cua per fora, no? Jo anava a un cafè, a la meva bicicleta, i recordo una senyora que era l'última, pues clar, la manera de mirar-me, la manera de treure el casco per el costat que jo estava i posar-lo a l'altre costat amb nosaltres la mirada, és que dius, ostres, tu, estava disposada a marxar, fins i tot, no? Dic, ostres, tranquil·la que no vinga a robar-te el teu casco, trencal, calma. Però encara a Ciutat de Barcelona, ten, si va vestit amb un traje corbata, la gent em mira amb una somriure que flipa, no? En canvi, quan, depèn quan vaig, com vas vestit, pues la gent segueix mirant malament. O sigui, això. Jo crec que no és res més que una profunda ignorància i per això fa falta doncs, visibilitzar tipus de, a tota persona que bueno, intenta doncs, millorar doncs, aquesta falta de formació i informació en aquest aspecte.
I això podria, tu creus que es podria veure empitjorat amb l'arribada d'un partit ultradretà com és Vox al govern?
Jo penso totalment que l'arribada de partits de dretes, ultradretes, com el que està passant, no només a Catalunya, sinó que a Espanya, perdó, sinó que a Europa en general, en doncs, Alemanya i Dinamarca, Holanda, està arribant, està pujant bastant la que és el partit ultradretes de tota Europa. I jo crec que això el que està fent, òbviament, és fomentar que hi hagi més persones que vulguin afiliar aquestes ideologies. Estem parlant de gent dretes, de partits que estan fent, no fa, o sigui, el fet d'augmentar vol dir que estan fent més publicitat, estan apareixent més a la premsa i, òbviament, el que no comunica no existeix. Si comunicant vol dir que existeix i atrau més gent. Vull dir que és bàsicament això, és senzill. Jo crec que com a mitjà de comunicació això hauria de tenir molt més controlat, que si una història no surt o una entitat no comunica, no existeix. I, per tant, si de cop i volta comencem a comunicar l'increment d'aquests partits de dretes, xenofòbia que estan promovent aquesta gent, doncs estem fent, òbviament, que segueixi creixent.
El problema de la immigració segueix més present que mai. Ara mateix tu vas marxar de casa teva fa uns 20 anys i tot el que vas haver de viure ho segueixes veient per les notícies, per la televisió, que hi ha encara molta gent, no?, que segueix vivint doncs aquestes precarietats amb l'esperança d'una vida millor. Com ho vius tu, això? Com reps tu aquestes notícies?
Doncs, bueno, la veritat és que em veig a mi mateix, com si m'estic veient a mi mateix amb un mirall, no?, d'alguna forma, perquè, clar, totes aquestes persones que surten de les titulars de les notícies, doncs jo també he sigut un d'això no fa gaire, fa 15, 20 anys, com tu dius. I, sincerament, quan veig això, doncs el cor t'encongeix, no?, perquè veus que cada dia segueix morint. Quan vaig sortir jo, en el meu cas, més del 96% es van perdre la vida tant al desert, als càrcels de Líbia o al mar davant meu. I això, cada cop que veig notícies similars, doncs, òbviament, el cor se m'encongeix. Per això mateix vaig fundar l'ONG Nasco Feeding Mind amb l'objectiu d'aturar, acabar amb això al seu origen, perquè crec sens dubte que la solució verídica de la migració no està al mar ni tampoc està aquí, sinó que està l'origen del problema. Per això aquesta ONG el que fa és fomentar la formació, la informació, dret a la informació, a gana, perquè aquests nois tinguin l'oportunitat de decidir què volen fer amb el seu futur i no caure en les mans d'aquests traficants tal com jo hi vaig caure. Doncs, òbviament, quan veig aquest tipus de notícies, per exemple, sabem que a Canàries, als finals de l'any passat, van arribar més de 16.000 persones que estaven aborracades a la que és les platges, les molls del port de Canàries i, òbviament, tota aquesta informació es va omplir a tots els diaris d'Europa, d'Espanya. Però només en 4 o 5 mesos sembla ser que ja no existeix. Aquests 16.000 persones, on estan? Han desaparegut de cop i volta? Què vol dir això? On estan? Què ha passat? I ja estem parlant només d'un cas, d'una arribada concret. Cada any arriben milers i milers i milers. En canvi, no es visibilitza. Per tant, el llibre des del País dels Blancs el que està fent és il·luminar, diguéssim, doncs, totes aquelles persones, un cop aquí, què són, què han sigut totes aquestes persones, què es passa un cop aquí, on estem. Jo vaig arribar, vaig estudiar a la Universitat de Barcelona, a Química, concretament. Jo era el negre de la facultat. Com pot ser? Llavors, el que estic intentant amb aquest segon llibre és obrir, posar un focus sobre totes les persones, no només la meva vida ocupada, sinó que totes les persones que arriben i, desgraciadament, desapareixen del mapa perquè no existeixen d'alguna forma. És a dir, legalment no existeixen, perquè no estan legalitzats a cap lloc, però sí estan aquí. Doncs el que estic fent amb aquest llibre des del País dels Blancs és donar llum i donar veu i visibilitat a totes aquestes persones.
Per tu la solució del problema de la immigració passa, aleshores, per educar?
Per suposat. No ho dic jo, ho han dit grans pensadors, grans filòsofs i grans persones de tota la història de la humanitat. L'educació és l'única eina, l'única arma més poderosa per canviar qualsevol comunitat, qualsevol societat i el món en el seu conjunt. Ho han dit moltes persones, el més clar va ser en Nelson Mandela. L'educació és l'arma més poderosa per canviar qualsevol món, per canviar el món. És literal.
Així tot, no creus que per molt que hi hagi educació, si continuen havent fronteres, la situació seguiria repetint?
Bueno, tenir una cosa, a veure, no m'hi confondre, una cosa és tenir accés a l'educació i l'altra és ser educat. Hi ha molta gent que té educació però no són educats i vol dir que en la mateixa mecanisme de tenir accés a la formació, la informació i l'educació, si la gent realment acaben tenint una bona educació, entendran o es podria canviar aquesta filosofia de canviar en lloc de dedicar-nos a fer projectes importants a l'origen del problema, doncs es construeixen murs i fronteres, doncs s'entendran que construcció dels murs, quan més alt el construeixes, la gent buscarà altres solucions de pujar-lo. Ja pots pujar els murs fins al cel. Hi hauria algú que aconseguirà la forma de passar aquest mur. Deixem de construir murs per una vegada i entenem que nosaltres, aquí a Espanya, aquí a Catalunya, quants milers, milers i milers de persones es van haver de refugiar a França, Bèlgica, Alemanya i després a Amèrica Llatina, etc. Nosaltres som la fàbrica més gran d'immigrants de la història de la humanitat. Qui som nosaltres avui per dir, ai, que nos vienen a... No sé què, i llavors ens dediquem a construir murs. I crec que és un error, és un gran error, això. I, òbviament, cal formació, cal educació per entendre que això no és la manera.
Tornant a parlar ara de la teva ONG, Nasco Feeding Minds, que vol dir alimentant ments, ara mateix heu engegat un nou projecte solidari, Corre al País dels Blancs, que és un repte que recorre els 21.333 quilòmetres que vas fer tu des de la teva Ghana natal fins a Barcelona. Explica'ns una mica més en què consisteix aquest nou projecte.
Doncs bé, el repte Corre al País dels Blancs és un repte col·lectiu. I segons la situació l'any passat, la pandèmia, Nasco no rep subvencions. Llavors, què vol dir? Que només sobreviu gràcies a les activitats solidàries. I la gent que quan escolten diuen, ostres, jo vull formar part, jo vull ser soci de Nasco. Però l'any passat, el fet de no poder fer cap activitat solidària es va fer que sigués un any molt difícil per poder mantenir les escoles obertes. I es va ocórrer la idea de reconstruir virtualment tot el recorregut que vaig fer des de Ghana fins a arribar a la ciutat de Barcelona. Tots els països, les ciutats que vaig creuar, doncs reconstruir això amb una pàgina web que del nom correalpaísdelosblancos.com. Llavors, qualsevol persona des de qualsevol lloc del món em pot acompanyar a tornar a fer aquest viatge virtual. Es pot acompanyar-nos corrent, caminant, nedant o anant en bicicleta. La modalitat ho deixem a mans de la persona que vulgui participar, no? I només cal que aportis 0,50 cèntims per poder formar part d'aquest repte. I, òbviament, jo hi vaig trigar 5 anys en fer aquest recorregut, però confio que col·lectivament, entre tots, ho podran fer en un temps rècord. Jo crec que la gent a vegades necessita entendre que d'Espanya fins a Nova Zelanda, que és el país més lluny del planeta, està a 19.000 quilòmetres. Jo hi vaig fer 21.333. O sigui, estem parlant del repte més gran de del món, no? Però conscient, sens dubte, de la solidaritat i la bona, l'ajuda de la gent, que entre tots es pot fer moltes coses com complir un repte tan gran com aquesta.
Què farà l'ONG amb la recaptació total?
Amb aquesta recaptació, òbviament, mantindrem les més de 30 escoles que tenim a Ghana que estan beneficiant de les aules informàtiques de l'ONG i a sobre. Actualment hem aconseguit la col·laboració d'alguna empresa americana per posar internet via satèl·lit. Però, clar, una cosa és els recursos per posar la connectivitat, però cada mes s'ha de pagar el consum, i llavors el consum d'aquest internet. I, òbviament, amb el que recaptem, amb el repte com a país dels blancs, doncs el que farem és intentar poder assumir aquest cost d'internet via satèl·lit que acabem de connectar en les escoles de la ONG.
Usman, abans d'acabar aquesta entrevista, m'agradaria preguntar-te si alguna vegada t'has plantejat tornar a viure a Ghana.
Doncs la veritat és que sí, m'ha passat al cap més d'una vegada, no? Però el que sí que és cert és que cada cop m'adono de que la meva vida s'ha convertit en alguna cosa que hauria de ser capaç de nedar entre dos mars diferents, perquè a Ghana em necessiten, sens dubte, el meu, puc fer més impacte a Ghana, però quan torno a mirar aquí a Mèrida, aquí a Espanya, doncs també veig, sens dubte, que amb les conferències que parteixo a les escoles, a les empreses, a les organitzacions, i tot el que, tots els voluntaris que fan possible aquest projecte, també, d'alguna forma, em necessiten aquí. Llavors, crec, he arribat a la conclusió que tinc que aprendre a nedar en aquest dos mars, no? Que és la meva vida, bàsicament.
Usman Umar, ha sigut un plaer parlar amb tu. Gràcies per haver atès els micròfons de Cugat Mèdia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'oportunitat.